Franja de Gaza. Amb aquesta notícia arribem a les 12:04. És tot de moment. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Què tal, com esteu? Vos donem la benvinguda a una nova edició del Dia Mallorca, quan són les 12 ja quasi 5 minuts. Avui seguirem parlant de qüestions que passen i passaran aquí, a Mallorca. I avui començarem parlant d'un edifici situat a un dels espais, bon dir, més transitats de Palma, perquè cada dia una gentada passa per la plaça Espanya i molts es fixen en el que queda de l'històric hostal Tèrminus. Avui parlarem de les obres de rehabilitació que ja han començat i també parlarem d'altres qüestions. Farem referència a un nou programa del govern impulsat a través del SOIP, que es coneix com a Xec Formació, i dona l'oportunitat de formació a través de 124 cursos gratuïts. Ens fixarem també en un llibre ben curiós, publicat l'any 2019, amb un títol també molt suggerent, titulat L'erotisme a la cuina. I tindrem temps per parlar d'un canvi normatiu a les escoles públiques de les Balears, a la línia també de reduir el consum de sucre i de segons quins aliments perjudicials, perquè els alumnes dels col·legis públics de les Illes enguany també tindran prohibit consumir begudes energètiques a les sortides escolars i als viatges d'estudis. Tot plegat, per tant, avui ho aconseguirem gràcies al control tècnic de Rafa Andrés i també la producció de Yolanda Ruiz. Fetes les presentacions, començam.
No te creuràs lo que m'ha passat. És tan fort. Crec que millor si mos ho imita quan. Com ho tens de
bé,
Letzis?
Vinga,
dic coses.
M'aixecant del sofà, m'arrosseguen de memoris dins aquesta habitació. Presenten dues pel·lícules. Una persa por i altres de terror.
Odem, començant parlant avui d'un edifici situat, poden dir, en una de les places més transitades de Mallorca, amb més moviment durant tot l'any, perquè és segur que una gentada passa cada dia per la plaça Espanya de ciutat, i molts segur que es fixen en el que queda de l'històric hostal Tèrminus, a la part de la plaça Espanya, ja quan a punt de creuar el pas de vianants cap al cinema August i cap a l'estació del tren de Solla, fa cantó es troba aquest edifici, que és l'antic hostal Tèrminus. Ja fa un temps que s'han iniciat les obres de rehabilitació i adequació a oficines i espais socials dels serveis ferroviaris de Mallorca, i avui volen saber com va la recuperació d'aquest espai i la importància també històrica que té aquest espai. Ho fem a través de l'Associació de Defensa del Patrimoni Arca, ja que n'han fet un seguiment, i per això avui saludam a Àngels Fermosella com a portaveu d'Arca. Àngels, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia, com estàu?
Àngels, gràcies, com sempre, per atendre el micròfon d'Iveta Ràdio. Per situar a l'oient, que el que dèiem, molts hi passam sovint i ni mos fixam en la importància d'aquest edifici, però què va ser aquest hostal Tèrminus?
Bueno, aquest hostal originalment se va construir com a hotel, se va construir l'any 1913, i qui ho va fer, de qualque manera, era la Companyia de Ferrocarrils de llavors, es deia Companyia de Ferrocarrils de Mallorca, per donar pues això, un espai perquè els viatgers que tenien ses vies d'estrena de vora i necessitaven un moment determinat anar a tots els pobles de la illa poguessin estar allà. No necessàriament únicament tenia un ús turístic, també tenia un ús de servei per als viatgers que penturanaven a fer transaccions comercials. Amb el temps, la seva categoria d'hotel se va quedar en hostal quan una vegada que se va haver una regulació d'aquestes denominacions, i en realitat tot el temps que l'hostal ha estat viu, ha estat obert fins no fa gaire anys. No? És veritat que qui passejant per allà coneixíem més el bar que estava obert, el bar-restaurant que estava obert a la plaça, de cara a les avingudes, i després, en els darrers anys, per desgràcia, havia patit una degradació estètica per mort de que havia estat víctima de pintades vandàliques d'una manera absolutament exagerada, no? En aquest moment s'està procedint a una restauració completa per transformar l'edifici en lloc d'un edifici de petites habitacions d'hostal en el que seria un edifici d'oficines, però amb una restauració molt respectuosa amb els valors històrics de l'edifici. I també recuperarem el bar per a ús, que serà concessionat i podrem anar-hi tots.
En aquest sentit, quina importància li donau a l'edifici? Quina importància li donau ja a nivell arquitectònic i també de formar part de l'entorn del centre de Palma?
Aquest edifici, junt amb els altres dos, tu saps que a la línia de lo que eren els edificis ferroviaris de quan començava la gran esplanada ferroviària, hi ha tres edificis que estan catalogats a nivell insular i que és obligatòria la seva protecció. Vull dir, no són bessons, aquest, diguéssim, que seria el darrer de construcció, els altres dos se van construir abans, però tots tres tenen una importància fonamental a nivell històric i a nivell paisatgístic. Era com una mica el començament de l'era industrial, quasi, i el que seria el que va portar el tren per aquestes funcions, no? Ara, en aquest moment, ens queda l'ús que se recuperarà també per SCM, però també tindrà un ús social a la planta baixa perquè creen un espai tipus auditori, tipus sala de reunions grossa, perquè podrem també intervenir la ciutadania. I la estructura de l'edifici se conserva al 100%. Aquest edifici és un edifici que està construït amb pilars, o sigui, no té murs de càrrega interior, per entendre-nos, sinó que la càrrega s'executa damunt pilars. Pilars que a la banda de la planta baixa i primer pis són de ferro, però que després ja al darrer pis ja són de fusta perquè pesassin menys, no? I tot això s'ha conservat d'una manera molt, molt respectuosa. La fusteria original, les obertures se conserven exactament igual com eren i s'imiten les finestres originals perquè la fusta original no estava en bones condicions. Igual que determinades vigues, si han hagut d'estar substituïdes, també han estat substituïdes per fusta. Per això llavors deia que, a criteri d'Arca, el tractament que s'ha donat a nivell de rehabilitació ha estat un tractament respectuós.
El que sí que també ha agradat, confirmo-vos, és que aquí hi ha un refugi, s'hi troba un refugi antiaeri, i precisament se vol conservar aquest element. Conta-vos també la història d'aquest refugi, i entenem que és important, no?, que se pugui conservar.
Això és fantàstic. És fantàstic perquè, a més, no ho teníem fàcil. Bé, tu saps que quan la Guerra Civil pues, se varen construir moltíssims de refugis antiaeris per, bueno, per protegir a la població i sobretot a lo que eren clíniques, lo que eren a prop d'escoles i en espais com aquest, que era un hotel, pues, evidentment també se'n va construir un. I aquest refugi va ser localitzat per una arqueòloga que està fent feina a SFM, que no... Maria Antònia Fernández, i ella ha fet la seva, diguéssim, projecte de carrera, tesis doctoral sobre aquesta qüestió, i li ha posat sempre molt d'interès en trobar aquesta entrada, que la varen trobar ben aviat, però després varen tenir la notícia de que hi havia un fragment del refugi esbocat, s'havia esbocat. Bueno, idò, clar, era molt difícil recuperar-lo, idò, ho estan recuperant d'una manera pràcticament artesanal, amb persones que estan pujant allà sanalles de la terra que estan retirant, i se recuperarà per la visita de la ciutadania. Des d'Arca fa molt d'anys que reivindicam la recuperació de refugis, perquè n'hi ha molts que estan íntegres, però que, bueno, no se sap el perquè en aquesta ciutat fins ara no s'havia recuperat cap per sa visita. Aquest serà el primer que se recuperarà. I el que és digne de valorar és precisament aquest esforç extra que s'ha hagut de fer per tenir aquest valor històric que nosaltres sempre deim que és un testimoni pacifista. Tu entres a dins un refugi antiaeri i si entres una mica bel·licós, t'assegut que surts pacifista total, perquè només imaginar-te el que ha de patir una persona d'estalla de dins, amb la por dels bombardejos a l'exterior, amb la claustrofòbia, amb l'angoixa, amb els crits, amb la pena, amb els llantos, vull dir, tot el que te pots imaginar d'estalla de dins, realment te converteix en una persona que ha treballat per la pau, segur.
Parlaves d'aquests espais que deixaran també perquè la ciutadania hi pugui gaudir, aquesta espècie d'auditori, no?, per aprofitar també que la ciutadania en sigui partícip. Recorda el que deies, que també hi havia, quan la part era un hotel, hi havia també un bar. No sé si també hi haurà una part de bar o similar també en aquest edifici o no s'hi compta.
Sí, sí, sí. I la banda on estava el bar serà producte d'una concessió, o sigui, se concederà a qualque empresa perquè gestioni el bar. Això se farà. Aquí nosaltres feim una petita crítica perquè nosaltres havíem demanat que se conservassin les rajoles de la paret, tenien unes rajoles de ceràmica amb un dibuix molt que no tots tenim gravat a la nostra memòria i, per desgràcia, aquestes rajoles s'han retirades. S'ha argumentat que com que s'ha baixat el nivell del trispol del bar per baixar-lo a nivell de carrer, llavors ja ha estat impossible conservar aquestes rajoles. És la crítica que nosaltres fem a tot l'altre que més o manco s'ha conservat tot el que havien demanat. Havien demanat que se conservés l'escala, que se conservés el remblador, s'ha conservat, que se conservassin fragments de rajola hidràulica, s'han conservat tot el que és l'estructura, les finestres. Vull dir, crec que ha hagut un treball de tenir en compte les nostres peticions, en aquest cas no s'ha tingut en compte. I una altra cosa positiva també és que Arca se'ns va encarregar fer un inventari del material que hi havia dins el tèrminus abans de començar les obres. I nosaltres vàrem, de qualque manera, fer una relació d'una sèrie d'elements que valia la pena conservar i valia la pena recuperar. No? Per suposat, el piano que hi havia de dins del bar, nosaltres considerant que s'han de recuperar, els rètols que hi havia de fora, aquestes coses, d'acord que no el deixis de fora, perquè indueix a la confusió, o no, però com a mínim posar-los de dins a qualque puesto que es vegin. Hi havia molt d'elements que hi ha la intenció o el compromís per part de CFM d'incorporar a l'interior per recordar, per conservar aquesta memòria històrica de l'ús d'aquest espai. Que aquestes coses són part del nostre patrimoni, la nostra memòria és patrimoni també.
Celebrant, per tant, el que deien, que es recuperi aquest edifici, perquè no sé si estaràs d'acord, Àngels, però segur que és un dels edificis més vist o que més mos han topat qualsevol persona que entra a Palma, perquè, clar, situat a l'estació intermodal, situat a un punt de pas de tots els ciutadans de Palma, i tots l'han vist, aquest hostal tèrmic. Tots han viscut també la seva, malauradament, degradació. Espero que ara puguem viure la seva recuperació en aquest sentit.
Efectivament, crec que és una molt bona notícia per la ciutat, està un lloc neuràlgic importantíssim, s'ha de treballar per el civisme i si en el primer moment que hi hagi qualque pintada vandàlica, que per desgràcia hi tornarà bé, no tenim cap dubte, tu saps que nosaltres des d'Arca fa molts anys que treballem amb una campanya contra les pintades vandàliques, bueno, pues que immediatament es faci neta, vull dir, són coses que l'única manera de dissuadir en els vàndals és precisament que duri molt poc la seva obra vandàlica, no? Però sí, no, jo, a més, el que tu deies de que tots ho han topat qualque vegada, i a més ho han viscut, perquè molta de gent té records de que va celebrar la seva comunió, les seves noces, va quedar amb sol lota, és a dir, tenen records personals vinculats en aquest espai públic, no? I la pèrdua i la recuperació després d'un...
Te diré més, Àngels, perdona.
Ara, és important.
Ara que ho deia, jo fins i tot conec el cas d'una persona que festejava Inca i era de la península i quan venia estava a l'hostal per clar. Després anar a Inca. Vull dir que, efectivament, ha estat un punt clar. De pas de, bueno, de, moltes, sí. de moltes vides en aquest sentit. Efectivament.
I aquestes històries personals són precioses. Són precioses aquestes històries personals. És el que dona vida a un espai.
Sí, 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 així és. I, Àngels, celebrem això, que s'hagi fet aquesta rehabilitació, que la rehabilitació també hagi tingut el vostre suport com a entitat de defensa del patrimoni i esperem que se conclogui també de la millor manera. Àngels Fermosella, com a portaveu d'Arca, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
12 i ja quasi 18 minuts, una breu pausa publicitària aquí al Dia Mallorca i tornem amb més qüestions.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'Ivetres Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'Ivetres Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. El dia Mallorca, Ivetres Ràdio.
Tinc coses més importants a fer.
Tornem de la pausa publicitària aquí al Dia Mallorca i avui descobrim un nou programa del govern impulsat a través del SOIP que es coneix com a SEC Formació i dona l'oportunitat d'això, precisament d'una formació a través de 124 cursos gratuïts a través d'unes especialitats que avui volen conèixer. I en volen parlar amb Ismael Alonso com a director del SOIP. Ismael, què tal? Benvingut, moltíssimes gràcies per venir.
Hombre, un placer estar aquí en Ivetres Radio, sitio donde he participado durante muchos años y vamos, encantado que me hayas invitado y contar conmigo cuando a veces queráis.
Comptant també amb aquesta punt. Segur que tornem a tenir noves ocasions perquè n'hi ha moltes, de fet, d'activitats que s'estan tirant endavant des del SOIP i que en seguim parlant i en seguirem parlant. I d'entrada hem d'explicar això, perquè clar, això sí que és un concepte nou, el manco, aquest nom, no?, de SEC Formació. Per tots aquests oients ara que no ho coneguin, de què es tracta?
Pues mira, dentro del SOIP, el enfoque que se ha dado es de escuchar, o sea, una escucha activa a las empresas de qué os hace falta actualmente, qué no encontráis y salir al encuentro de los trabajadores o futuros trabajadores para formarles y capacitarles para que puedan incorporarse al mercado laboral con las mayores de las garantías o reinventarse. Que también es intensa a veces decir, me reinvento, quiero cambiar de sector, porque en este sector donde estoy no me siento realizado, que también es importante la reacción de las personas, y es darles una oportunidad a cambiar. Pues mira, este cheque de formación ya se planteó como programa de gobierno y se enfocó a una formación para desempleados y también para ocupados. O sea, donde, en función de dónde vengas, si eres desocupado, te pones en contacto con SOIP y te darán el cheque para que puedas ir a uno de los centros que ofertan la formación, o si eres una persona ocupada, vas directamente al centro de formación y allí te lo tramitan todo. Es súper sencillo. Se detectaron una serie inicialmente de ejes estratégicos, prevención, todo el tema de construcción asociado a electricidad, fontanería, etcétera. Todo el tema de economía verde, fotovoltaica, hidrógeno, nuevas tecnologías como puedan ser, si no me equivoco, modelación, 3D, etcétera. Y con eso lo que se hizo es, entidades hacer una oferta formativa y presentárnosla. Esto sería un primer tramo. A partir de enero del 26, durante todo enero del 26, se podrán presentar nuevas entidades a formación con nuevas actividades formativas, que seguro que tras el éxito que ha tenido esto, se presentarán muchas más. Y al final se trata de llegar al máximo número de personas que podamos con una formación de calidad y que ellos puedan, en cierto modo, elegir a la carta la formación que quieren. Lo has comentado antes, 124 cursos gratuitos de formación. A día de hoy se han presentado 5 entidades, esperemos que sean muchas más. Pero es que el objetivo o las plazas que se generan son 2.844 plazas, cosa que creo que está bastante bien. Y enfocamos formaciones desde 14 horitas a 90 horas, en función de la complejidad del curso. Lo que hacemos es financiar desde 120 y pico euros hasta 772 euros. Uh-huh. Y eso es lo que cuesta la formación. Nosotros financiamos la formación, una formación que antes sería privada. Pues no, nuestro personal que está ocupado y quiere reciclarse, desocupado que quiere formarse, pues tiene esta posibilidad.
Algunas cuestiones de partir que explicaba. un tret diferencial és, sí, és per persones aturades, però també per persones amb feina. Per què també feis aquesta passa?
Pues muy sencillo, porque el SOIP tiene que atender tanto a personas ocupadas como desocupadas. O sea, creo que hemos de huir de enfoques antiguos del SOIP como paro, ¿no? El SOIP es una entidad que lo que hace es cualificar a la gente, la forma, la pone en valor, y creo que no, nada tiene que ver con que seas ocupado o desocupado, con ponerte en valor, formarte, reciclarte. O sea, por eso es el enfoque. O sea, creemos sinceramente que hay que actuar, y hay que actuar sobre toda la población que tenemos de las Islas Baleares, dándoles oportunidades. Y el SOIP al final son oportunidades, y creo que lo tenemos que ver como un ente del gobierno para dar oportunidades. Uh-huh. Y conseguir que la gente se aproxime a nosotros, nos vea como algo, una entidad cercana, y que le va a ayudar en todo lo que podamos.
En relació també a les branques, a les formacions que donau, coincideix, per tant, demostra el que deu, que heu estat escoltant, no?, les entitats, en aquest cas, les empreses relacionades amb tots aquests sectors, perquè si d'una cosa hem parlat, sobretot aquests darrers 2-3 anys, és la falta de mà d'obra en professions concretes, en professions de lampisteria, d'electricitat, també en equips de climatització, eficiència energètica, i coincideix en que això, el representant d'aquestes empreses ho han vengut demandant. Per tant, sí. Aquí sí que hi havia un problema que entenem que des del SOIP es volen intentar suplir, perquè això era una realitat ara mateix.
Bueno, des del SOIP, des del govern, directamente. O sea, tú no puedes hacer política de empleo sin escuchar al empleador. Porque si no, estás haciendo pintura sin escuchar al final el crítico que pueda catalogar tu obra. En este caso, ¿qué es lo que hace falta a las empresas de Baleares? Este perfil, pues esto es donde tenemos que nosotros buscar. Si hablamos de otros sectores, pues habrá que buscar a lo mejor idiomas, informática, otra serie de perfiles. Pero creo que estos 124 cursos, insisto, que es el primer paso. Creo que sale en encuentro de las necesidades actuales de los sectores estratégicos que tenemos en Baleares. En un futuro presentaremos el programa de ocupación de cualidad de las Islas Baleares, donde incidiremos más y analizaremos más lo que es el mercado laboral de las Islas Baleares. Pero creo que con esta oferta de 124 cursos, más los que puedan salir a partir del mes de enero, creo que estaremos muy satisfechos con los resultados. Porque al final aquí hay que evaluar, un programa se evalúa por los resultados. Y creo que hay que evaluarlo y después decir si hemos acertado o nos hemos equivocado. Si hemos acertado, pues potenciarlo, y si nos hemos equivocado, rectificar y mejorarlo. O sea, creo que cualquier cosa debe ser evaluada.
Se sap de cara a 2026 quines possibilitats d'altres formacions, d'altres gremis s'estan preparant o encara es presten en aquest sentit?
Pues mira, hay por ahí un clúster del sector náutico, que creo que es una industria muy potente dentro de las Islas Baleares y que invita a la desestacionalización, que hay que trabajar por ahí. Todo el tema del sector del calzado, por ejemplo, donde las empresas mallorquinas, menorquinas, están muy, muy interesadas. O sea, vamos a ejercer la escucha activa y salir al encuentro.
Uh-huh. I de tot això, també hi ha una qüestió que hem analitzat i molt en aquest programa, perquè aquestes són les ofertes, de formació, aquesta és una situació molt bona a nivell de dades d'atur que estem acumulant aquests anys, però després s'ha de confirmar que hi ha un personal interessat, és a dir, que hi ha cada vegada persones interessades en recuperar aquestes professions, en garantir relleus generacionals. Que està notant? A partir d'aquestes primeres ofertes, a partir d'aquest xec, hi ha una resposta de la gent? S'estan ocupant aquest curs o s'estan omplint les places en aquest sentit?
Pues mira, este dato no te lo puedo dar ahora porque lo acabamos de abrir. Con lo cual, en cuanto tengamos los datos, encantados de facilitarlos. Pero bueno, pero creo que a veces con ejemplos las cosas se clarifican muchísimo más. El otro día damos la rueda de prensa junto con nuestra consellera presentándolo, y compañeros de profesión tuya, periodistas, se interesaban por este cheque de formación y decían, pues me interesa. A veces, no solo por la parte profesional, sino a veces porque quieren tener otra formación complementaria, porque nunca sabes en la vida lo que puede pasar. De hecho, porque nos falta tiempo. Yo mismo, en otra circunstancia de mi vida, estaría muy interesado en este tipo de formación porque suple una parte que a lo mejor en la parte académica que tuve no la tuve, y yo era, al final era profesor de tecnología, la parte eléctrica, la parte domótica, la parte de 3D, o sea, a mí me complementaría como profesional de la educación. Hoy no puedo, pero vamos, en otra época de mi vida seguro. Cuando la gente entre en la página web del SOIP, analice la oferta y vea toda la oferta que hay, estoy seguro que va a estar muy interesada, porque es que lo toca todo. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando hablamos de temas importantes, que son muy importantes, y saco a colación una noticia que dio mi compañero Óscar Paz de Ibasal, que por primera vez hemos dejado de ser el farolillo rojo en temas de siniestralidad laboral, se ha apostado también por el tema de la prevención. O sea, es una visión muy transversal de todo. O sea, no nos enfocamos solo en un tema, sino buscamos llegar a cuanta más gente mejor. O sea, que dentro del SOIP intentamos no ser ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor y escuchar a todo el mundo y salir al encuentro. Insisto, esto es lo que hemos puesto encima de la mesa. Después, los datos nos dirán si hemos acertado o no.
Sí, però en defensa que evidentment per això, perquè és una realitat, passa, segur quan se nota el SOIP, i passa arreu de que, per exemple, parlant de la crisi del sector restauració, no? Cada vegada manco personal d'aquí es vol dedicar a aquest sector, però es tracta de cercar maneres, no? Cercar fórmules com les que proposeu per tal d'engrescar-los de nou. Recorda'm, com es poden apuntar també tota la gent interessada que ha arrencat tot aquest projecte?
Lo primero que les invitaría es entrar en la página web. Y para la gente joven, que yo sé que las web huyen de ellas, que van más a redes, van más a Instagram, TikTok, pues que nos visiten en las redes. Y allí tienen toda la información. De otra forma, si esta persona está en demanda de empleo, que se acerque a una oficina al SOIP, pida ahora, y la atenderán perfectamente, le guiarán, le darán toda la información. Si está ocupada, puede ir a cualquiera de las oficinas de las entidades formativas que son, perdón, ASINEM, la Fundación Laboral de la Prevención, la Fundación Patronato Obrero, OTECMA e Infocal Formación. Todos estos datos los tienen en la página web y ahí tienen el listado de cursos, tendrán las fechas, lo tienen todo, toda la información. Y que invitarles a que participen, que ante cualquier duda, que se pongan en contacto con nosotros o con las empresas de formación, porque creo que es positivo. O sea, sería una lástima que no se aprovechase. Cuando tengamos la nueva oferta formativa, pues le volvemos a dar publicidad para que la gente la conozca y se interese por ella y participe. Si del sector restauración tienen interés, que se pongan en contacto con nosotros, porque a veces reciclajes a nivel de idiomas, de otro tipo de formación, que a ver, por desconocer el mundo de la restauración, no puedo decir qué haría o qué no haría, porque los profesionales son las empresas que nos tienen que decir lo que les hace falta. Digo idiomas porque es lo más sencillo, no por otra cosa. Pero que se pongan en contacto con nosotros y encantados de ayudarles en todo. O sea, eso está para ayudar. El SOIP quiere ser cercano, o sea, es una apuesta del gobierno, el otro día lo comentábamos, de que tiene que ser un servicio público cercano a la ciudadanía y que salga al encuentro de las necesidades en tiempo real.
Ja ho veus, per tant, 124 cursos gratuïts i els que vendran properament en aquesta nou SEC formació que s'ofereix del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i avui ho hem analitzat amb el seu director, amb el director del SOIP, Ismael Alonso, a qui li agraïm la visita. Senyor Alonso, moltes gràcies.
Encantado de estar aquí amb vosotros i que tengáis un bon dia.
Igualment, ja ho veus, seguim amb més qüestions aquí al Dia Mallorca, perquè ara toca fer una mica de radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina.
Jo sí, avui toca ja la dosi en diària, hem de dir, de radiografia mallorquina, i el dimarts la radiografia l'encaram per demanar-nos què menjam aquí a Mallorca, també com menjam, que ens agrada menjar, que sí, que no. I per això avui ens fixam en un llibre publicat l'any 2019, però que ens ha cridat l'atenció perquè té un títol molt suggerent. Es diu L'erotisme a la cuina.
He sembrat tot de malès perquè estic enamorada els seus fruits. Faré mal les garapinyades, gató, torró, gelat de mala.
55 receptes d'entrants, plans, plats principals, dolços i begudes elaborades a partir de productes coneguts per les seves virtuts afrodisíaques i amb múltiples beneficis per la nostra salut i la nostra sensualitat. Aquestes són les propostes que ens fa la cuinera Cati Aguiló en aquest llibre que avui volem conèixer una mica més, que es diu, com dèiem, L'erotisme a la cuina. Amb ella en volem parlar, ja la podem saludar. Cati Aguiló, què tal? Benvinguda.
Hola, què tal? Gràcies.
Gràcies, Cati, per atendre'ns.
Per aquesta acollida.
Clar que sí, nosaltres encantats. Sempre s'ha dit, no?, que si cuinam un bon plat, també mos dona punts a l'hora de seduir, no? No sé què en penseu.
Que és així, que ens ho menjar és com una cosa importantíssima en tots els aspectes de sensualitat, i amor.
Uh-huh. Cati, com arribau en aquesta recerca, d'aquest tipus de recerques? Com hi pegau en això? Des d'on és aquest interès, també?
Sí, doncs pues va començar perquè jo donava classes a UIP, a l'escola d'hoteleria, i me varen demanar el grup de l'Òscar, ja deuen tenir carreres ja ben fetes, i me varen demanar si jo volia fer el menjar d'una setmana eròtica que feia a UIP. Mm? Uh-huh. I me varen contractar a mi per fer el menjar, que va durar una setmana. I aquesta setmana pues, jo varen fer pues, plats diferents i hi havia un cartellet amb tots els noms i les propietats de cada ingredient que hi havia. Bueno, no te pots ni imaginar l'èxit que va tenir a la universitat ple de lots joves. Va tenir un èxit brutal. I d'aquí ja vaig començar jo a guardar receptes, després me varen cridar d'una altra ràdio i vaig col·laborar durant uns anys degut a l'or de l'erotisme a la universitat. I jo vaig anar recopilant receptes i també investigant sobre les receptes, perquè aquest llibre no està fet de ara jo m'he tret del cap que això és erot. No. Hospitals universitaris, Estats Units, de per tot el món, tenc dels àrabes, de per tot, inclús, ara està com un poc lleig, però inclús d'Israel. Bueno, de tot el món vaig anar investigant. Aquest llibre ha duit 10 anys de feina.
Quasi res.
Investigar, ha duit moltíssima de feina, però jo estic molt contenta. Uh-huh. Amb aquest llibre.
Cati, deu estar interessant també, no?, tot el procés, no?, aquest 10 anys de feina que des, i fins i tot el procés d'anar tastant les receptes, els aliments. Suposo que això ha estat una experiència gratificant ja a nivell personal, no?
Molt, perquè a més ho ha tastat moltíssima de gent. Està super testat i tastat. I, bueno, va tenir molt d'èxit. Tothom que ho ha provat li va encantar. Són unes receptes fàcils, perquè és molt important que siguin fàcils. Quan has de fer un sopar un poquet especial en sa parella, o en sa parella, en qui sigui, pues ha de ser ràpid, perquè si no t'adus una pallissa grossa. I nosaltres a Mallorca tenim moltes coses que tenen molt de poder eròtic i afrodisiac. Molt d'ingredients.
Avançamós, qualque ingredient, qualque aliment que no m'ho haguem fixat en les propietats que té?
Primerament, sermoles. Sermoles són altament afrodisíaques. Després, les taronges. Que les taronges, que se diu, hi ha una dita que se diu de matí a migdia plata i vespre mata. No és així. És que si tu vespre menges moltes taronges, no dormiràs. És altament afrodisíac. Tenim, de la mà, tenim tot el de la mà, que també, inclús no em porten a cercar ostres, els musclos també són altament afrodisíacs. Tenim el nostre abast de tot, que tenim herbes aromàtiques, que també s'han de tractar amb molta cura, perquè no poden pegar una estreta forta, per exemple, a qualsevol herba aromàtica, perquè s'espanyarà, amb la qual aquestes herbes s'han de tractar com tractarien una dona o un home. si és una dona un poc embrutota, també s'ha de tractar amb molta suavitat i amb molt de carinyo, i després desprèn aquesta olor màgica i meravellosa.
Mm. Perquè, clar, quan dèiem un producte que és un aliment que és afrodisíac, a què ens referim exactament? Que mos produeix més excitació, que mos fa que algunes hormones reaccionen d'una manera concreta, i què vol dir exactament això d'afrodisíac?
Pues sí, que té, a més de cessar, que cessar per cos, totes aquestes coses, o sigui, no te pot menjar 2 quilos de moldes, perquè te caurien com un punyetero tir. Però això, tot això està més que comprovat. Igualment que els ous. Els ous són... I els ous de Guàrdara són altament afrodisíacs. Està comprovat.
Si comparam ous, entre els ous, encara els de Guàrdara serien els més afrodisíacs, no?
Sí. De Guàrdara no te pot imaginar brutals el que són, brutals.
I en canvi, aliments que siguin anti-afrodisíacs, és a dir, que molt juguin en contra...
Jo, per això, antifrodiciat seria menjar xua torrada, coses molt feixugues. Crec que seria, per jo, seria antifrodiciat. Però realment no he investigat tant això, sí com he investigat, com per exemple els pistatxos, que nosaltres no en tenim, a Sicília, molt de puesto n'hi ha, els pistatxos, a un hospital d'Ancara, varen posar 10 homes que no tenien erecció ni acabaven, i les varen posar i les varen alimentar de pistatxos 10 dies, i, bueno, varen sortir nous.
A base de pistatxos, eh?
Sí.
A base de
sí, massa de greu, perquè pistatxos nosaltres no en tenim, però en poden comprar.
Sí, sí, manco no en tenim, però veure que el tenim bon de comprar i més si tenim ara aquesta informació, segur que encara hi haurà més ganes.
Ni t'ho pots imaginar, però, perquè això està comprovat, eh? És una universitat, hospital universitari d'Ancara. Se pot investigar i veureu com sí és això.
Clar, perquè, Càtia, és el que dius tu, també has fet una mica de recerca, no?, d'aquests aliments, i entenem que n'hi havia molts que ho comprovaves, no?, a partir d'això, d'estudis,
sí,
el que t'anava arribant.
De testar i de comprovar. Hombre, si tu comences a dir, buf, això és una tonteria, això no sé quan, ja començam d'aquesta manera,
clar,
ja no et faran res.
Has de creure, en certa manera, també. Has de posar en tensió, clar.
Sí, però és que és veritat.
Ja.
No és que jo m'indec i que sigui una... que tinc una imaginació, que sí que la tinc, aquesta imaginació, però no és que digui, ara en Cati s'ha imaginat això, i va i ho posa. No. Està comprovat. És dels Estats Units, jo t'he dit, del nord d'Àfrica, bueno, mira de tots els puestos que jo he... de França, també.
Aquí al Dia Mallorca avui seguim conversant amb Cati Guiló, autora cuinera i autora del llibre L'erotisme a la cuina. Cati, quan és estat tastat, entenc per tant que per part vostra i també per part de persones del vostre entorn que van provar les receptes, clar, quan dius estat tastat, ells mateixos van poder comprovar, sí, menot, sí, més animat, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, lleva't d'un.
Ah, sí?
Que va dir que no li havia feta.
Quin va ser l'aliment que no li va fer efecte? Ho recordes o no?
No, qualsevol. Les va tastar tots.
Però sempre hi ha qualsevol experiment, hi ha una part estadística que no tothom li pot fer el mateix en funció, sí. I pot haver una excepció en aquest sentit.
No sé. I és un artista, però és que me va fer les fotos, que són fotos espectaculars, i me va dir que no li havia anat, ho va dir una presentació del llibre. A dir, a mi, la veritat que no m'ha fet molt de feta. Però jo sé, perquè després hi ha també massatges, un banyos amb morenga i tot això, que és infal·lible, i jo m'han donat l'enhorabona.
És que això volíem parlar. Ho havien sentit, banyar-se amb morenga. Tu
sí,
ho has dit.
Sí, sí, sí.
L'únic perill és que pot fer olor de pizza, però...
Sí, exacte.
Però en canvi, les conseqüències són molt bones.
Sí, és veritat que potser faràs olor de pizza. Però és igual, l'olor de pizza no és dolenta, eh?
No.
No, però jo me van donar la norma, i un olor que no era un pilot, que ben que dic que era un olor que jo era un publicista, i me va dir, Cati, i després massatges, és que no va ser cintura, però bé, això no se pot comptar així perquè no es veu com s'ha de preparar. Me van donar l'enhorabona d'aquells banyos, no?
Uh-huh. I ara per aquests dies encara de... que encara tenim una... arrossegam una mica de calor, quina d'aquestes recetes proposaries també per ajudar-nos?
Bueno, jo proposaria un salmó. Uh-huh. Un salmó amb mel i soja. Un salmó amb mel i soja que és brutal de bo. I que se diu, jo li vaig titular, Foc de la Passió. Foc de la Passió.
Clar, ja juc per colors, no? Ja recorden aquest foc. Ja...
Sí. A més, és espectacular de bo. És espectacular de bo. Per cert, que aquest no té fotos. Uh-huh. Aquest recet, per allò, tothom que ha comprat ho ha recomanat. Maldament no vegeu la foto d'aquesta recepta, per favor, feu-la, perquè és boníssima. I ensalades, per exemple, la botarga, que són les oves, ueves de peix, que en venen ja per tot. Fa això, 3.500 anys antes de ser l'edat moderna, ja els egipcis ja menjaven, i els fenicios també, eh?
I, Cati, també m'heu d'explicar una teoria que ja vareu explicar fa un temps, que és que Sa Pobla considerava que és el municipi més afrodisíac de Mallorca.
Sí.
Per què?
Sí. Jo sempre he dit, mira, que ma mare era tenir una cama poblera, però tampoc he estat molt jo per allà.
Perquè sou de Muro.
Sí, però ma mare era poblera. Però ho sé ben cert per mort del menjar que hi ha allà. Ses anguiles, són brutals de afrodisíaques. Es coen. Jo ho sé. Jo no vull que s'enfadin, perquè jo una lot d'espoma dic, amén, tu per què és que dius això? Dic, perquè a veure, jo ja té molt d'anys i jo anava a veure la meva predina i jo veia com eren aquestes lotes de la pobla. Eren molt fogoses. Mm-hmm. I els homes t'oposta que també, però les dones, per exemple, a Muro, amb una diferència molt grossa, a Muro, la gent, les dones dissimulaven més. Ai, quina... Ai, no, jo no m'agrada. Mentida, podrida, però a Sa Pobla sí. Que sí, que el menjar de Sa Pobla és altament afrodisíac. Ho tenc comprovat, no?
És a dir, quan deies ho tenc comprovat, què vol dir? Que notàveu que els amics que ho coneixeu de Sa Pobla, com són més, han estat més fogosos, més... És a dir, quan...
Sí. I sobretot el que crida més atenció a les dones. Perquè els homes... potser són més fàcils de que s'estimulin i tot això, però les dones pobleres, jo, ja t'he dit, molt major, de fa molt d'anys, eh? Uh-huh. Però jo he vist la meva predina, la meva tia predina, la meva tia predina, jo no te puc contar aquestes intimitats, però...
No, però s'entén.
Aquestes dones de la meva família... Les dones, aquestes dones de la meva família, jo d'on fa que eren molt fogoses, molt, per el que m'han contat.
Sí. Queden encara més receptes per... No sé si heu pensat fer un altre llibre, si vos han arribat més receptes...
No,
sí.
Ni te pots imaginar.
No tu, això, no?, d'arribar receptes i ingredients i aliments.
No te pots imaginar el que tinc.
I heu pensat fer un segon llibre?
m'agradaria molt... Jo he tingut, m'estic encantada de ser documenta balear i d'en Felip Monar, que m'ho ha traduït, però m'hagués agradat molt tenir-ne, i tal vegada això no caigui bé a qualcú, però m'hagués agradat molt fer-lo bilingüe. Ara te diré per què. Perquè té molt de seguidors, perquè he donat classes 50 anys donant classes de cuina, i té que no parlen en català. Pot dir que n'aprenguin, a veure, jo també ho troc, que n'aprenguin, però... egoistament per vendre molt de llibres, molta de gent no l'ha comprat per això, però és igual, jo estic encantada amb aquest llibre i en tota la traducció i en tot el que hi ha aquí, eh?
Mm-hmm. Però no descartava això, no? Una nova...
Sí, té molta cosa. Te pot imaginar les carpetes que tinc a l'ordenador.
Però i encara pot seguir arribant els testimonis orals i gent que vos diu jo aquest aliment m'ha molt bé o jo aquest... Encara vos arribant també aquestes històries?
Sí, perquè saben que jo me posaré molt contenta si me conten les seves experiències.
Clar.
No me diu una mentida, però jo vaig dir com se menjava el petó de dama, que tinc les fotos de les nostres presentacions quan se'l menjaven, que jo a la piscina allà on vaig nedar, que cada dia pues, me'n vaig dur un llibre i jo me'n vaig dur un petó de dama perquè provassin. I li vaig dir, nines, mireu aquesta foto i mireu com ho vol de menjar en la vostra parella.
I què és això d'un petó de dama?
Un petó de dama són dues galletes de molda que són petitetes, redones, redonetes, i enmig d'un xocolata, estan aferrats. Estan aferrades, les dues galletes estan aferrades en el xocolata. I com se menja? Però tu poses a la boca una part d'aquesta galleta i la parella t'agafes l'altra part. Te dones un petó i de pas t'endús el teu tron de galleta.
O sigui, li guanyen tots, la parella
A més, d'estar encantat de la vida, que demanaven voluntaris, per fer-ho, voluntaris, i s'oferien els voluntaris. I després també donàvem un tassonet de grasshopper, d'això, llagost, saltamontes, que seria...
De llagost, sí.
Llagost, sí, perquè es de menta i la menta, jo quan era petita en el bar, molt d'homes demanaven anar al sapiu. Se deia al sapiu o la menta? Una copa d'al sapiu. I donàvem aquell petó i després donàvem una begudeta petita d'això, de llagosta. Perquè és verd, per mort d'això.
I t'alçava com un llagost, efectivament.
Hombre!
Segur.
Se peguen bots. No, està, que sí, que sí. Que sí, que jo t'he dit que això és veritat, que jo no m'ho he tret d'escapa.
I de Cati, estarem pendents, perquè veiem que això no tornen d'arribar-vos encara més aliments, més receptes, i celebrem aquest primer llibre, però segur que serà un de molts al voltant d'això, de l'erotisme a la cuina. Cati Aguiló, moltíssimes gràcies i segur que seguim en contacte per més receptes.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins a propera.
Que vagi bé. Adéu.
12:50, una breu pausa publicitària i tornarem aquí més continguts al Dia Mallorca. Gató.
Torra. IB3 Ràdios, diversitat.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
Enfadant, discutint ja de moment, perquè tu i jo som iguals, molt molesta lo mateix, i encara que faci mal, m'és igual i a tu també, jo no te vull deixar, m'agrada molt com ets, ja. Yeah. El metge m'ha dit que no te puc veure si no me moriré, que pensin la meva salut i no sé què més i no sé què més.
Tornem de la pausa publicitària aquí al Dia Mallorca amb una darrera qüestió abans d'arribar a la una, perquè hem d'explicar, ja ho notat, el curs escolar ha arrencat i també han començat noves normes pel que fa a la promoció de millors hàbits per als alumnes. La Conselleria d'Educació última el canvi normatiu perquè els alumnes dels col·legis públics de les Balears tinguin prohibit consumir begudes energètiques a les sortides escolars i als viatges d'estudis. El veto s'aplicarà des del començament d'aquest mateix curs i s'inclourà en un decret, en aquest cas, que des del 2019 ja prohibia la venda d'aquests productes a cafeteries, menjadors i màquines expenedores dels mateixos centres escolars. Volem valorar aquesta nova prohibició amb Eva de la Flor com a vicesecretària del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Balears. Eva, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Eva. d'entrada volíem demanar-te si creus que igualment ja anem una mica tard amb aquesta prohibició, o encara hi som a temps.
Bueno, sempre va haver un poc de guia, no? Però és vera que anant tard en el sentit que està molt estès, que és una cosa bastant normalitzada entre els joves, per l'arma nostra, no?, dels adults. O jo, per lo menos, penso a la meva infància i m'apareix una cosa com raríssima. Però ara és com molt, està molt massa normalitzat, penso. Uh-huh. I sí que és vera que potser hauríem d'incidir, encara crec que sempre estàs atent d'això, en el tema educatiu, no?, i inculcar uns bons hàbits i prohibir, pues, sempre és una mesura, però és vera que educar pens que funciona molt millor i més a llarg termini, no?
Recorda'm, per també a qui encara no ho tingui en compte, no estiguin alerta, quin és el perill d'aquestes begudes? Què és el que contenen que no és ni molt manco recomanable?
Bueno, principalment el tema de la cafeïna, no?, que a determinades edats ni fa falta ni està indicada, ni molt manco, el sucre, que sí que és vera que ja hi ha les versions aquestes zero, light i de més, que en es de feta tenen edulcorants i són igual de perjudicials per al tema intestinal, però bé, les normals, diguéssim, que la quantitat de sucre que té és molt, molt elevat. I després sí que és vera que duen, pues, una sèrie de, a lo millor, saboritzants i reguladors i coses massa artificials, no?, que al final van modificant aquest paladar d'aquesta infància i després és vera que quan agafen una poma, pues, no els hi fa gust de res, perquè aquestes coses estan dissenyades amb un gust tan, tan, tan artificial i tan potent que va com a basant el teu paladar en aquest tipus de productes, no?
També el que s'observa és que aquest tipus de begudes energètiques, ja s'ofereixen amb un tamany que crida molt l'atenció. Són molt grans, no?, aquestes llaunes.
Mm-hmm. Sí, també és això. En el final, malament la composició nutricional que podem llegir, no?, els ingredients sempre se refereixen als 100 mil·lilitres, després és que aquestes llaunes solen ser tres vegades això i els abouen com si res. Claro, la quantitat se multiplica, no?, la quantitat de cafeïna i de sucre que pot entrar en un breu període de temps, claro, fa, pues, que el comportament inclús d'aquests nins i infants no sigui un comportament a lo millor que seria normal fora bebegut això.
Uh-huh. Així com ho deies al principi, clar, una cosa és la tasca que se fa dins el centre escolar, no? Per exemple, ja fa anys que s'aprovés la venda de brioixeria o també d'aquestes begudes a dins les cafeteries, no? Uh-huh. O els menjadors, uh-huh, o les màquines espenedores, però el que és més difícil és quan surten els alumnes del centre escolar, per molt que s'intenti prohibir, que se fa molt difícil de controlar, no?, en aquest sentit, el consum que faran de fora.
Sí, arriba un moment que això, l'escola arriba fins on arriba i també és una feina a les famílies, no?, consciència en aquestes famílies i un projecte educatiu en el final, de saber que això no és bo pel nostre organisme, molt manco si som tan joves, i no sé fins a quin punt se podria posar en el mateix nivell, no?, que una beguda alcohòlica, que sí que té unes prohibicions per edat i de més, però bueno, si començam a lo millor amb aquestes prohibicions, arribar a regular-ho en el sentit que, segons que si ets menor, pues no hi puguis accedir, no? Perquè al final, en el moment que tenen dopes i llibertat per anar a comprar allò on volen, i si la família no ho ha educat de que aquesta, supos que aquesta meriendita que s'han de comprar ha de ser saludable, pues, bueno, s'hauria de reeducar.
Jo no sé si se podia fer una comparativa de la gravetat o de l'impacte, si és igual o fins i tot pitjor, m'explic. D'aquella brioixeria que a Pontura berenàvem fa 10-15 anys, no?, que estàvem acostumats a berenar i que per sort ja començàvem a superar, en aquest tipus de consum d'aquest tipus de begudes energètiques, dels dos mals, quin seria pitjor?
Uf, és difícil.
O estan al nivell?
És difícil triar perquè, clar, la brioixeria en el final també que té aquesta part de greixos saturats, que és terrible, no? Però el tema de la cafeïna i el sucre tan ràpid que pot donar-te una beguda energètica, no?, perquè al final en el líquid és com que encara en veus més i més ràpida, no?
Clar.
Pues, és difícil triar-ne una.
Sí, no, era difícil la proposta en aquest sentit. Com a nutricionista i pensant en la salut dels infants, ara ho deies, tu creus que podem arribar, o estaries a favor, a arribar a una prohibició del consum per als infants, dels menors, d'aquestes begudes?
Jo penso que sí, és que no se perden res que els hi faci falta, vull dir, en el final som molt més partidària de lo que dic d'una feina educativa, no? Ja t'ho dic, inclús a nivell famili, de saber el que han de menester per el nostre organisme, per estar sans, per estar forts, per créixer bé. Crec que aquest és el missatge, no?, que hem d'intentar inculcar als nens, perquè és molt més fàcil motivar-los cap a lo positiu, que no prohibir, perquè, bueno, això també estudis, no? Quan algo està prohibit encara te fa més ganes. Entonces, intentar que sobre lo que és positiu per tu i que és lo que sí te va bé, i que l'altre, pues, bueno, hi ha de tot en el mercat i no perquè hi hagi de tot ho hem de provar tot.
Mm-hmm. I doncs, si ens quedem amb aquesta idea com a nutricionista i també com a vicesecretària del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes, Abel Aflor, moltíssimes gràcies per atendre a nou els micròfons d'Iveta Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara ja sí que vam aquest el dia a Mallorca, com veus avui ja està molt ensucrat, també i animat, amb aquestes receptes que ens han proposat en el llibre de l'eròtica, en aquest cas de l'alimentació a través de l'eròtica, a través del menjar, i també, com veus, aquests productes ensucrats, les begudes energètiques que tan perillosos són i que incidint també que no són ni més manco saludables. El que sí que és saludable és aquest programa, això vos asseguram, però això ho podeu comprovar a partir de demà, amb una nova edició del Dia a Mallorca. Ara arriben els companys del butlletí informatiu, també els companys dels postres, i deim adeu, fins demà.